Receptes per al benestar. Mai no podràs fugir de tu mateix. Així doncs, per què no intentes conèixer els millors consells per millorar la teva vida i la dels teus amb la psicòloga Rosa Barceló? Receptes per al benestar. Aquest dilluns a les 12:20 a l'hora Mora d'Ebre.
Fa molta alegria poder dir que tornen les receptes per al benestar a la ràdio amb la Rosa Barceló. Molt bon dia, Rosa.
Molt bon dia.
Benvinguda, de nou a la ràdio. Teníem moltes ganes de tindre't per aquí en aquesta nova temporada.
Gràcies.
Una temporada amb canvis, no?, com sempre.
Bueno, més o menys sempre és el tema, és lo, i el meu rotllo.
Les receptes per al benestar, que sí, és el que estem, no canviem de temàtica.
Però li donarem una mica un enfoc diferent, no? De l'any passat. L'any passat parlàvem d'escoles, de que ens havia portat diferents àrees, diferents escoles dins de la psicologia, i aquest any farem una mica el mateix, però en comptes d'escoles parlarem de persones, de personatges, dels personatges dins del món de la psicologia que ens han aportat pues, bueno, algunes receptes pel benestar, sense perdre el tema, no? Perquè jo sóc la primera que moltes vegades no em quedo amb els noms.
Ui, a mi em costa moltíssim, eh?
Sí, també, no em quedo amb els noms. I detrás del... no és un nom, detrás d'aquest nom hi ha una persona que ha dedicat, pues, si no tota la seva vida, part de la seva vida a l'estudi, en aquest cas el comportament humà, altres tipus d'estudis. Per tant, és una mica el meu petit homenatge, no? A explicar una mica aquestes persones que ens han aportat en funció de la seva estudi, però centrant-nos en les receptes, és a dir, donant algun tipus de recepta pel benestar.
Molt bé. I amb qui comencem temporada?
Sí, no segueixo cap línia de res.
Molt bé.
Segueixo una mica la línia de dir, pues, esta setmana m'he trobat molta dependència afectiva, pues el senyor que ha parlat més de la dependència afectiva,
molt bé,
és el senyor Walter Riso, que és un... Este senyor deu tindre uns 60 anys, va néixer a Itàlia, però de ben petit va emigrar a Argentina i a Colòmbia, i és catedràtic de psicologia, doctor i catedràtic, i ha parlat molt. Per mi la seva aportació més important és perquè té molts llibres i moltes guies, no sé, ha parlat molt del tema de l'amar o depender, és un llibre que té, dels límits de l'amor, d'amors altament perillosos, té hasta una guia de com superar una infidelitat.
Sí.
Ha parlat molt d'aquest tema, no? Del tema d'estimar, no? I en concret del que en castellà es diu apego, que és el que parlarem avui, o dependència afectiva. La dependència afectiva, segons, sempre, no oblidem, tot això ho ha aportat el Walter Riso. Per això deia jo el meu rotllo, perquè bueno, ara es parla molt de dependència i independència, jo parlo de la dependència afectiva.
I més ara que venim després de l'estiu i els divorcis augmenten que no vegin, bueno, no, Rosa?
Divorcis i altres històries.
I altres històries, no? Anem a conèixer el Walter Riso.
La teoria, el que ens explica ell, vale? El Walter Riso, ja ho hem dit, la teoria d'ell, de, sobretot l'apego, en castellà es diu apego, diríem dependència afectiva. Li dedicarem dos programes.
Molt bé.
Perquè penso que és important. Avui ho definirem una mica, què és això de la dependència afectiva, no? Dic la definició, després ho explicarem. Podríem dir que és una vinculació, un vincle entre persones, mental i emocional, o sigui, raó i emoció, generalment obsessiva, a certes persones, originada en la creència irracional, és a dir, no irracional, en la creència irracional, de que aquest vincle ens proveirà de manera única i permanent de plaer, de seguretat i d'autorealització. Vale? És a dir, aquesta vinculació amb aquesta persona és l'única font que tinc de plaer, de seguretat i d'autorealització. La persona apegada està convençuda de que sense aquesta relació li serà impossible ser feliç, li serà impossible assolir metes, i les seves metes, i li serà impossible tenir una vida normal i satisfactòria. És el "sin ti no soy nada".
Com la cançó.
Sí, per això. I moltes.
I moltes.
Per tant, el que defineix la dependència afectiva no és el desig, que això és bo, no? El desig per una persona, sinó la incapacitat, que no podem renunciar quan s'ha quan s'ha de fer, és a dir, quan aquesta relació ja és malaltissa o és nociva. És a dir, no puc renunciar. Què fa que una dona que és maltractada física o psicològicament, o és un home, m'és igual, no pugui renunciar amb aquesta relació quan realment li és malaltissa, li fa mal, és nociva, no? Pues perquè està pegada, és dependent afectivament. I quan una relació podríem dir que ja és malaltissa? Pues quan se donen tres situacions, ja no ens estimen, i això ho hem d'acceptar, allò que tu que deies dels divorcis i bueno, o que 20 anys casada amb una persona i se m'han anat en una altra, però si no t'estimen ja no ens estimen. Hem de fer el dol de la relació. Si sóc dependent efectivament, a patir. L'altre també pateix, però se'n surt més aviat de la relació. Quan ja no ens estimen, quan la nostra autorealització vital es veu afectada, és a dir, no ens deixen créixer. Ho he vist, i en jovens, estic parlant en jovens, és que jo de la meva edat ja aquestes coses les relativitzem una mica, però gent jove estic veient que, exemples, no? Ella estudia, ell no estudia, ella té l'oportunitat d'una beca fora d'Espanya, pues si te'n vas...
s'ha acabat.
A mi no em trobes aquí. A renunciar a la nostra autorealització vital, si fem això és que estem apegats. O el tercer punt, si els nostres principis, els nostres valors, allò que ens identifica com a persona, es veuen vulnerats. Quan acabo fent allò que no vull fer o quan no volem fer allò que ens fan fer, dintre d'una relació també és una relació nociva, també estic apegada, perquè estic perdent la meva identitat. Per tant, si es donen aquests dos tres, ja no ens estimen, ens impedeixen l'autorealització. Dius, si trobes algo bo, cuida'l i deixa-ho créixer, no l'impedeixes l'autorealització. I si els nostres principis o valors, la identitat, el que ens defineix, es veu afectat i no som capaços de trencar una relació, és que estem apegats, estem emocionalment dependents. Som emocionalment dependents.
I això es dona cada cop més amb els joves? Està en augment aquest tipus de relacions de dependència?
No te sabria dir l'estadística, però que sí, que n'hi ha, i molts, sí. Ara ho anirem veient i veurem veient que són característiques de maneres de funcionar, de personalitat, que se'n veuen, que veuen. Jo estic veient molts jovens, i no tan jovens, però bueno, més en jovens, que estan mantenint unes relacions insatisfactòries com les que estàvem dient perquè no són capaços o estan renunciant a la seva identitat perquè no són capaços de desapegar-se, no? La por detrás, el pròxim programa veurem que detrás de tot això hi ha moltes pors, por a que no m'estimi ningú, por a quedar-me sola, por a moltes coses.
Això em recorda molt el triangle de Carmen, els tres rols.
Sí.
Em recorda molt.
Sí, és bo allò, és bo, el del triangle, explica moltes coses. Clar, ser independent emocionalment no vol dir ser fred o ser indiferent o no és desamor. És una manera sana de relacionar-se. Què implica? Tres coses. La independència, soc amo dels meus actes, la no possessivitat, ni em pertanys ni et pertany, i la no addicció, podria prescindir de tu. Perquè si no soc amo dels meus actes, algo em pertany i no puc prescindir, això és una addicció.
Clar.
És una addicció, ja serà a la droga o ja serà a la persona que estem apegada, no? Per tant, no confonem, és que si sóc independent, no sóc possessiu i no sóc addicte, vol dir que no t'estimo?
No té res a veure.
No, precisament la dependència, la possessivitat i l'addicció té a veure amb la violència de gènere. O ets meua o ets de ningú.
Exacte.
Així anem, no? Per tant, treballar aquests valors de la independència afectiva és treballar, per exemple, aspectes de sofriment humà tan gran com és la violència de gènere o aquestes coses que veiem que passen, no? M'ha agradat molt, l'autor posa en un dels seus llibres una carta que un adolescent li va enviar a la seva nòvia i aquesta no li va fer gens de gràcia, li va tornar trencadeta a trossets en una bossa d'escombraries. Però és la carta que defineix el que és una relació sana, però ella volia una altra cosa.
Un amor de pel·lícula.
Llegeixo un tros, no? Que diu si, li diu això a l'adolescent, no? Diu, si estàs a mi lado, m'encanta, lo disfruto, me alegra, me exalta l'espíritu. Pero si no estás, aunque lo resienta y me hagas falta, puedo seguir adelante. Igual puedo disfrutar de una mañana de sol. Mi plato preferido sigue siendo apetecible, aunque coma menos, pues entre paréntesis. No dejo de estudiar, mi vocación sigue en pie y mis amigos me siguen atrayendo. Es verdad que algo me falta, que hay algo de intranquilidad en mí, que te extraño, pero sigo, sigo y sigo. Me entristece, pero no me deprimo. Puedo continuar haciéndome cargo de mí mismo, pese a tu ausencia. Te amo, sabes que no te miento, pero esto no implica que no sea capaz de sobrevivir sin ti. He aprendido que el desapego es independencia, y esa es mi propuesta. No más actitudes posesivas y dominantes. Sin faltar a nuestros principios, amémonos en libertad y sin miedo a ser lo que somos. No li va agradar.
No li va agradar? No li va agradar. Això ho va escriure un noi a una noia o al revés?
El noi a la noia.
I no li va agradar.
La noia li va tornar la carta a trossets, en una bossa d'escombraries. No. Per què? Perquè no pots viure sense mi.
Ah, que ha de ser això de que puguis viure sense mi.
Busquem una incondicionalitat, una dependència malaltissa que porta conseqüències en que les relacions no siguin sanes. És, me sap greu, m'entristezco, però no me deprimo. Aquesta és la diferència. A veure... Donem una mica els criteris. Anem a fer una altra reflexió, eh? A veure si mos passa això, perquè si mos passa això podem pensar que som una mica dependents emocionalment.
O sigui, anem a donar unes guies per saber sí. si som o no autodependents efectivament de la nostra parella.
Cadascú que faci la seva introspecció.
Molt bé, som-hi.
Si seguim algun d'aquests dos o tres criteris d'aquests, ja podem pensar que alguna dependència tenim aquí, eh? Però primer, necessitat imperiosa d'estar a prop de la persona estimada la major part del temps. És una qüestió de quantitat. Quan estimes, l'enamorament del principi, ja tens aquesta obsessió per estar a la persona, no? Després ho parlarem, la diferència entre apego i enamorament. Però aquella necessitat de que contínuament, no? De que si no estàs amb mi no m'estimes i jo necessito, pot donar una certa sensació de que estem una mica pegats, eh? Abstinència clara. Si no tenim les manifestacions, si no tenim l'afecte o no tenim la persona disponible en tot moment. L'abstinència és aquell malestar, com si jo m'abstinc d'una droga que consumeixo, tinc un malestar, no? Pues, a nivell de conducta, d'ansietat, un desassossec. Bueno, si no estic amb aquesta persona, tinc aquest malestar. Incapacitat per controlar la compulsió. La compulsió és, m'ho deixo tot per estar amb aquesta persona, no puc controlar, igual que no puc controlar la compulsió si estic enganxada al mòbil de contínuament estar
amb els whatsapps i tot,
que és una
addicció,
és una addicció, pues lo mateix, no? Puc tindre una addicció amb una persona i no puc evitar tindre que estar molesta contínuament, no? Es consumeix molt de temps físic i mental en mantenir-se a prop d'aquella objecte d'amor, no? Sigui la droga, sigui la persona, veieu que
és estar tot el rato a prop d'aquella persona.
Arriba a nivells d'obsessió, preocupació, comportaments vigilants i controlador per por a perdre la font de plaer o seguretat, no? Por l'abandonament, controlar contínuament on està, en qui va, què fa, que em diuen les persones que d'alguna manera entren dintre de la violència de gènere, són controladors, possessius, vull saber en tot moment en qui estàs, que has fet i has deixat de fer, gelosos, Reducció d'activitats socials, laborals o recreatives, és a dir, l'únic centre d'interès és la persona. Tot la demés ja se me defumina, no? És allò de poner tots els huevos en el mismo cesto, no?
Sí, allò que a vegades es fa una parella, no? I deixen d'anar amb els amics, no? Ja no fan vida social.
Malament.
Això és malament, no?
Malament. Perquè l'única font de satisfacció, entre cometes, és la parella. I aquella parella pot fer amb mi qualsevol cosa perquè és l'únic que tinc, l'únic que no dona satisfacció perquè m'ha aïllat
de la resta del món.
Què més hem dit? Reducció d'activitats i malgrat tenir clares les conseqüències d'estimar sense límit, que és depressió, descontrol, ansietat, perquè sempre estic pendent de l'altra persona, pues, bueno, se segueix mantenent aquest estil de vida. Sabent que jo que sé que consumir coca és dolent, importa conseqüències, però jo continuo consumint-la. No? Llavors, si mos hem identificat amb algun tipus, en alguna d'aquestes, tenim el risc de ser persones una mica dependents afectivament, no? Per exemple, en empreses sempre es diu allò de que no pots dependre mai d'un proveïdor ni d'un client, perquè si te quedes sense proveïdor o te quedes sense el client ja t'has quedat sense empresa.
Exacte.
Pues efectivament, tampoc hem de dependre més d'un proveïdor ni d'un client, No podem posar tota la font de satisfacció afectiva o de benestar afectiu en una persona. Se pot estimar a diferents maneres, persones de diferents maneres, no? No estic parlant de promiscuïtat, estic parlant de... Puc tindre la meva parella, que me l'estima molt, les meves amigues, que me l'estimen molt, la meva família i el veí del costat, que també me l'estima, efectivament.
Hi ha alguna manera de donar-li la fruita, amb això?
D'aquí 15 dies.
Ah, molt bé.
Anem continuant definint.
Deixarem l'expectativa.
Sí, perquè... Sí, perquè ara dius, escolta, però aquestes coses, quan un està enamorat, no? Al principi, aquell...
Encegament, no?
Sí, de que coneixes la persona i t'agrada, i pues això és... Sí, l'enamorament d'un principi té característiques com aquestes que hem dit, però això dona lloc, a, no, és l'obsessió aquella del moment, ¿vale? Però a partir d'aquí, quan sabem que és un temps prudencial, després la relació dona lloc a no res, s'ha acabat, o dona lloc a una relació més estable, que és la relació sana, que ara ho veurem, no? Per tant, sí que té punts, el que he dit, això de dir, però quan estàs enamorat també estàs així d'obsessionat i com més vols estar. Una qüestió de que l'enamorament és
fases,
un procés,
no?
Sí. I que després passa a ser una relació estable, sana, un millor, no? Probablement les persones que s'hagin identificat en aquests punts de dependència, ¿vale? Segur que moltes detrás, si miréssim la història personal, veuríem que detrás, moltes vegades, això és unes conclusions generals, es troba pues, una manera de relacionar-se amb els primers vincles, amb les persones importants, pares o substituts, molt concreta, no? Si durant els primers anys de vida a mi m'han tractat de manera freda, distant, absent, però sobretot fluctuant. Fluctuant vol dir no puc preveure quan me donaràs afecte i quan no me donaràs. Perquè un dia vinc i me dius, me dones afecte, i un altre dia m'engegues allà en sigui, no? Fluctuant, ¿vale? No sé mai jo què me trobaré. Puc desenvolupar l'attachment, que es diu, un attachment, un vincle ansiós, insegur, no? Que dona lloc a persones inestables, apegades, que solen enamorar-se i desencantar-se amb molta facilitat. Tan pront estan molt enamorats com estan desenamorats, jo com veig per les terres socials. Declaracions d'amor.
Declaracions d'amor. Això podria fer un programa un dia,
Penso, ui, que poc durarà. I efectivament, al cap d'uns dies desapareixen les declaracions d'amor, no? Perquè, bueno, poden donar persones així inestables, apegades, geloses, possessives, molt emotives, irritables davant les relacions de parella, que són el que dèiem la violència de gènere, no?
Sí.
Entonces, a vegades, detrás tenim... Pues que hem tingut uns vincles afectius així com explicat, no? Freds o distants o inconstants, no saps mai, no? Tens por, com me rebran les persones, no? Detrás sol haver això.
Clar, llavors necessites enganxar-te en algú i tindre ben controlat o controlada.
Perquè em fa por quedar-me sense
sola.
Res. Sí, senyora. En l'enamorament del principi d'una relació, ja ho hem dit, que té punts amb la dependència, però no ho és, ¿vale? No ho és. I, bueno, hi ha, en l'enamorament al principi hi ha una gran atracció sexual, no? S'idealitza la persona, tens moltes ganes d'estar amb ella, contínuament el teu cap li dona voltes amb estar amb aquella persona. Però això dura un temps limitat i un cop ha passat, pues, ja et dic, dona lloc a... Bueno, a vegades no res, no? Perquè una vegada ha passat el xut i l'enamorament, dius, ho hagués deixat tot, el que hagués fet per aquesta persona i ara... Oh, és que no sento absolutament res, això ha passat, no? Ho has fet tot i ara no sento res. O donar lloc a una relació afectiva sana, no dependent, que segons el Walter Rizzo està basada en tres aspectes, que és l'eros, que és atracció, erotisme, sexe, el desig, molt important, la filia, que és amistat, comunicació, compartir projectes, l'alegria, i l'agape, que és la tendresa, la compassió i l'afecte. Els tres elements hi han de ser. Cada parella que hi fiqui la proporció que vulgui. ¿Vale? Però els tres elements hi han de ser. I ell diu, el deseo te empuja, l'amistat te hace pensar i la compassió se anuda altruistamente a l'otro. Diu, hay algo de razón y de razonable en el amor, a diferencia del enamoramiento, que es un terremoto de grado 10. L'enamorament passa amb això. En el grau que cadascú pot donar a cada parella més importància a l'atracció, a l'erotisme, a l'altre a l'amistat, a la comunicació i l'altre pues, a l'afecte, a la compassió. Però les proporcions
Li donem el pes que vulguem a cadascú, però hi han d'estar aquests tres.
Han d'estar aquests tres. Si falla algun, la relació
ja malament,
no? I l'enamorament, aquest estat passatger, que ha de donar lloc amb això. És molt agradable, el xut aquell que et dona l'enamorament, però és una... arma de doble fil, perquè te pots quedar enganxat al xute de l'enamorament. I una vegada hagi passat el temps prudencial, me deixo esta relació, començo una altra, el xute aquest de l'enamorament, però quan passa me deixo esta, en començo una altra...
I és un enamorat veiem, permanent, això ja, no?
I aquí també tenim, veiem que hi ha persones que van per esta línia.
Sí,
que
sí, tampoc, hi ha una mica de tot.
Jo els diu una arma de doble fil. La idea és, se pot estimar i molt i bé i sanament sense ser dependent o estar pegat, ¿vale? I trobar aquest equilibri en la relació és l'ideal, perquè passem de tindre unes relacions sanes, afectives, estar bé, a patir molt, perquè és una font de malestar i de patiment increïble, tant si estic apegada en una relació insatisfactòria, imagineu-se, com, bueno, com si no sóc capaç de trobar una relació estable perquè que és com una droga i necessita el xute de l'enamorament i després ja... ja està, no? Jo em quedo... Pròxim dia parlem una mica de com educar els valors importants i com, si ja estem una mica pegats, sàpiga desapegar-nos, vale? Jo em quedo en un poema de la Maria Villarrolla, que m'agrada molt, que ve a dir el que seria una relació sana, no? A vegades allò, en broma, a casa, no? Mira, de l'enamorament, i dius que tu has vist moltes pel·lícules o has sentit moltes cançons,
sí,
eh?
Sí.
La realitat, una relació sana de l'Eros, la filia i l'Agape, una bona relació afectiva de parella, vindria a ser el que va dir quatre versos del poema que es diu Contigo, de la Maria Villarrolla, que diu: me gusta respirar sin ti, pero me apetece respirar contigo. Me gusta sentir sin ti, pero gozo sentir contigo. Me gusta soñar sin ti, pero qué placer soñar contigo. Y me gusta reír sin ti, però quiero reír contigo. Això representaria el que és una relació no apegada, una relació dependent, no dependent, és a dir, independent, sana, de lo que representaria una bona relació afectiva de parella o del que sigui, no?
Doncs amb aquest poema, no?, ens n'anem avui a les receptes per al benestar, a un dia que podríem dir rosa, on la independència, no?, és la protagonista de la jornada.
Sí.
Després de les eleccions d'ahir, nosaltres també hem volgut parlar d'independència, però emocional.
Sí, però jo del meu rotllo, Jo del meu rotllo, però sí, ja veu que la independència és bona. Parlo de l'afectiva.
A nivell emocional.
Sí.
L'altre ho deixem a cadascú pensi el que vulgui.
Que prengui les seves conclusions.
Doncs, Rosa, moltíssimes gràcies, i si us heu quedat amb ganes de més aquesta segona part, doncs el dia 19 d'octubre, si no m'equivoco, tornen les receptes per al benestar. Gràcies, Rosa.
Fins aviat. Adéu.
FM.